Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que acaba de finalitzar, la nit que acaba de finalitzar la primera semifinal del Mundial i la selecció espanyola ha aconseguit classificar-se per la final de diumenge a Nova Jersey i ha guanyat 2-0 en un partit disputat a Dallas en una autèntica exhibició futbolística de la selecció espanyola, partit de primeríssim nivell de la selecció que entrena Luis de la Fuente, que ha estat molt superior a França des del primer minut i fins a l'últim. Partit propi d'una semifinal de Mundial, ple d'atenció, ple de nivell i amb una selecció espanyola que segurament ha fet la millor actuació d'una selecció en tot aquest Mundial. El millor partit d'una selecció en aquest Mundial segurament és aquest d'Espanya, després de guanyar a França 2-0. S'ha avançat la selecció espanyola al minut 20 de la primera gràcies a un gol de penal forçat i provocat per Lamine Yamal en una jugada de futbol de carrer, de llest, d'estar concentrat en el joc. Digne tenia avantatge dins de l'àrea per refusar una pilota, però la mina ha vist que podria treure petroli. S'hi ha llançat per la pilota, s'ha avançat, ha tocat la pilota amb el braç, ha enganxat el cos, això sí, i Digne l'ha colpejat amb la cama, penal clar, no s'ha queixat, ni el lateral esquerre francès, ex del Barça. Oyarzabal ha transcurat el penal amb molta seguretat, el seu racó de seguretat, ara sabreu per què dic això, Oyarzabal té un 90% d'encert en els xuts de penals. El selecció espanyola ha estat força millor que França la primera part, ha minimitzat la selecció francesa i el seu atac. Una dada, França no ha rematat entre els tres pals i pràcticament no ha generat cap ocasió de perill a la primera, però és que la primera aturada d'Unai Simón, d'una rematada de l'atac francès, ha arribat al temps afegit amb un xut de Dembélé. Era el segon xut de França entre els tres pals. Abans havia xutat Mbappé i amb el 2-0 al marcador l'havia desviat Cucurella a córner. A la segona part, el partit encara s'ha decantat més a favor d'Espanya, sobretot en el primer tram, i Pedro Porro, que ha fet un partidàs al lateral esquerre del Tottenham, ha fet el 2-0 després de fer una gran combinació i una gran resistència de Dani Olmo, que té una qualitat indiscutible i l'ha desplegat en aquesta semifinal mundialista. Després del 2-0 hi ha hagut una estona de rondo de la selecció espanyola. Mbappé ha fet aquest xut perillós que us dèiem, però la primera rematada entre els tres pals, la primera aturada d'Unai, ha arribat al temps afegit després d'un xut de Dembélé. Pedri ha tornat a ser suplent, ha jugat l'estona final, Fabián ha estat titular, a França titular Tchouaméni i Barcola, i la selecció espanyola que celebra a Dallas la classificació per la seva segona final d'un Mundial a la història. La primera, el 2010, la va guanyar contra Holanda, aleshores Holanda, amb aquell gol d'Iniesta. Diumenge vinent, a les 9 del vespre a Catalunya, a Nova Jersey jugarà la final contra Argentina o contra Anglaterra, que demà jugarà la segona semifinal d'aquest Mundial a Atlanta, on hi ha la Sònia Germà per seguir aquest partit. Segons explica la Sònia, hi ha moltes mesures de seguretat per evitar problemes entre argentins i anglesos. La rivalitat es percep en l'ambient de Dallas a 24 hores d'aquesta segona semifinal. Una notícia que ve del Mundial, Frenkie de Jong, que ha tornat lesionat del Mundial, i compta perquè pot estar mesos de baixa, entre 4 i 6 mesos. De Jong va jugar infiltrat al genoll dret alguns partits del Mundial. Ahir li van fer proves a Barcelona i li han trobat una lesió que s'ha de confirmar fent més proves complementàries. Però pinta malament. L'Aia Tudela ens ho explicarà bé. I Joan Laporta continua als Estats Units. Ha estat present a Dallas en el partit de la selecció espanyola contra la francesa en aquesta semifinal del Mundial. I des de Dallas avui ens ha arribat fins a on durarà l'oferta que el Barça va fer a l'Atlètic de Madrid fa unes setmanes per Julián Álvarez. Fins a finals de juliol. El Roger Arbosà en té tots els detalls. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, edició mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
El Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Cada nit de Mundial van començar l'11 de juny, seguirem fins diumenge, el 19 de juny, el dia de la final, que ja sabem que la jugarà la selecció espanyola. Demà sortirem de dubtes amb la segona finalista, serà Anglaterra o Argentina. Edició, la d'avui, la del dimarts 14 de juliol, és el Dia Nacional de França, però no han tingut una bona nit els francesos. És el dia 33 de Mundial i passarem la nit amb totes i tots vosaltres que ens escolteu o sentiu. I també amb el Roger Bosà, que és a Dallas. Roger, bona nit.
Com està, Xavi? Bona nit.
Ha seguit a Dallas aquest França 0, Espanya 2, impressionat pel nivell futbolístic de la selecció espanyola?
Sí, molt, molt, i una mica sorprès, perquè Espanya ha jugat un gran partit, ha estat molt còmode realment, i poc ens esperàvem que, no que ho tingués tan fàcil, però sí que França no li posés les coses tan difícils. Això sí que ha sorprès, i a mi m'ha impressionat com ha jugat avui Espanya.
Ja se sap que a qui li han donat l'MVP, el millor jugador del partit?
Pedro Porro, l'ex del Girona, l'autor del segon gol, millor jugador del partit.
Ha fet un partidàs, Pedro Porro, en tots els sentits, sense pilota, però també amb pilota, i acabant rubricant-ho amb aquest gol després d'una combinació fantàstica amb Dani Olmo, que també ha estat a un nivell altíssim. També serà amb nosaltres aquesta nit la Sònia Gelmà. Sònia, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu ets a Atlanta, on demà juga l'Anglaterra-Argentina, eh?
Exactament.
I també hi ha l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
Bona nit, molt bé, molt bé.
I ara connectarem amb el Ricard Torquemada. A veure, Àlex, t'ha semblat l'exhibició més important a nivell futbolístic que hem vist en aquest Mundial, el partit de la selecció espanyola?
Sens dubte. Per mi sí, per el partit que ha fet la selecció espanyola, per la potència o la, diguéssim, el potencial del rival i per com aquest rival amb tant potencial que ahir parlàvem s'ha vist pràcticament impotent, no? Com bé deies a l'entradeta, el primer remat arriba en el descompte. Crec que a Deschamps li ha sortit la vena més conservadora i això ha penalitzat molt a França, tot el contrari que a Espanya, que ha demostrat personalitat, valentia, amb un pla de partit molt, molt, molt clar, i a poc a poc ha anat creixent. Crec que, a més, ha sabut tocar els punts cardinals. Crec que hem vist actuacions individuals meravelloses. Per mi, amb el permís de Messi, és el Mundial de Dani Olmo. Ha tornat a fer una exhibició brutal. Ha acabat la primera part amb totes les passades bé, amb un 18 de 18 en passades i totes cap endavant, que és el més difícil que hi ha en futbol, que és girar i decidir bé. Gran versió de Rodri, gran versió de tota la línia defensiva, Pedro Porro, Lamine Yamal, no ha pogut veure el gol, però ha seguit condicionant moltíssim al rival, a França en aquest cas. I la segona part, Espanya tenia l'elecció de, bé, desgastar-se una mica menys i veure què feia França, i ha sabut tocar, allargar possessions, i per tant, per mi, ha fet un partit magnífic i mereix amb escreix passar a la final.
Ara continuem parlant d'aquesta semifinal que ha guanyat la selecció espanyola 2-0 contra França. Gol d'Oyarzabal de penal a la primera part, 1-0, un penal forçat per Lamine Yamal, i el 2-0 l'ha fet a la segona Pedro Porro, MVP del partit, l'ex del Girona, el lateral dret titular de la selecció espanyola en majoria de partits d'aquest Mundial, extremeny, que ha fet un partidàs, i després d'una gran combinació amb Dani Olmo, ha fet el gol que ha tancat el marcador. L'Aina Grau és a la producció, el Salva Pou és a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio, i al control central hi tenim l'Andrea Martínez. I també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Han passat més coses aquest diumenge, més enllà del Mundial. Per exemple, Marc Casado ha passat pel tot costa.
El migcampista del Barça ha explicat que no descarta la sortida del club blaugrana si l'opció convé al Barça, i és el Barça, el club, qui li demana.
Pogacar ha tornat a fer el que ha volgut avui al Tour.
Ha estat el vencedor de la desena etapa, una etapa de mitja muntanya, i amplia a 3 minuts i 36 segons l'avantatge respecte a Vingegaard.
Han sortit els horaris de les tres primeres jornades de Lliga, primera i a segona. Només dona'ns la primera del Barça, sí, de l'Espanyol, la primera, i després un moment, que parla l'MVP de la semifinal, Pedro Porro, el podem sentir a Televisió Espanyola.
Buscando por llegar a la final de un Mundial y que por fin lo consigue.
Pues un sueño hecho realidad, la verdad que ni en mis mejores sueños. Muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho un gran partido, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer hoy para poder pasar. Sabíamos que era una selección muy, muy difícil, que venía haciendo las cosas muy bien, y la verdad, esto es del equipo, no es nada mío, simplemente es dar la enhorabuena a todos porque han hecho un partidazo.
Que lo habéis hecho además, como dices tú, contra una selección que se planteaba como una de las grandes favoritas, si no la que más, al menos por la primera fase de grupos que habían hecho, y a la que no le habéis dejado lucirse, ni correr, ni tener el balón.
Por supuesto, sabíamos que uno de los puntos que nos acercaban a la final era ese, tener el balón. Sabíamos que contrarrestar su punto fuerte era clave, ¿no? Y yo creo que lo hemos hecho y la verdad que muy feliz, ¿no?
¿Tú qué tal estás? ¿Que has terminado medio tieso pidiendo el cambio?
Sí, bueno, son cosas del partido. A ver, también te digo, no sé qué minuto me ha cambiado, pero no podía más. Simplemente, yo creo, como he dicho antes, esto es de todos, son de los 26. Marco seguramente que estaba ahí también pendiente de que si podía seguir o no, pero bueno, yo creo que esto es de todos y a seguir ahora.
En 5 días tienes una final de un mundial, es que decirlo, madre mía, se me pone la piel de gallina. ¿Estás para jugar?
Bueno, vamos a ver, en principio, ahora mismo te diría que estoy muerto, ¿no? Pero bueno, ahora pensar en la recuperación y con todo a por la final.
Bueno, antes de eso, a celebrarlo. Pedro, enhorabuena.
Muchas gracias.
Pedro Porro, Ricard Torquemada, bona nit.
Molt bé.
Amb el Ricard Torquemada, com t'has quedat després d'aquesta semifinal França 0, Espanya 2, exhibició de la selecció espanyola?
Un partit molt intel·ligent, molt madur, de molta comprensió del que necessitava Espanya, del que feia mal a França, ha minimitzat i ha reduït la fortalesa de França i s'ha posat el partit a la butxaca. França sempre ha anat a remolc, ha estat incapaç de reaccionar, apagar França és molt difícil i la selecció espanyola ha fet molt bé, li ha amagat la pilota. Jo crec que ha tingut sort amb el primer detall del partit, la Vinya Mal li guanya a Digne i ja parlàvem que era la baula més forta contra la baula més feble. En aquests partits, el primer apunt, el primer desequilibri marca molt la tendència i aquí ha agafat molta confiança a Espanya per davant el marcador. França no havia anat per darrere el marcador en tot el Mundial, s'ha trobat en un escenari molt incòmode i no ha sabut sobreposar-se al primer problema que ha tingut el Mundial. És a dir, França, mentre tot ha bufat de cua bé, quan el vent ha bufat de cara a la primera, ha estat incapaç i les seleccions que guanyen un Mundial han de tenir un moment al campionat que sàpiguen sobreposar-se al que tenen al davant.
Ara sentíem en Pedro Porro, ha fet un gran partit. Saps d'on és Pedro Porro? De quin poble d'Extremadura és? Coincideix amb un altre personatge que ens persegueix al món del futbol els últims anys?
No m'atreviré a dir-ho.
És de Don Benito.
Ah,
i de Don Benito és Jesús Gil Manzano.
Home, Gilman.
Sí, Gilman. Mira, parla a Televisió Espanyola el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
Enhorabuena, ¿qué se siente?
Pues ahora es difícil describir lo que uno siente, pero sí, creo, entiendo que sueña que es algo parecido a la felicidad y al orgullo que reitero una y otra vez de dirigir a un grupo de jugadores tan excepcionales como este. Y todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo.
Sí que le veo, no sé si es por la... sobrepasado por el momento, pero le veo demasiado serio celebrándolo también con un... Imagino que se va a liberar dentro de unos minutos, ¿no?, en el vestuario.
Seguro que sí. Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una grandísima responsabilidad estar en la final del Mundial. Es un lujo y hay... Es solo para los elegidos y uno tiene que asimilar todo esto. Allá cuando empezamos, no en esta concentración, no. Allá cuando empezamos, años, bueno, hace tres, casi 4 años atrás, y con una idea, y esta idea, pues hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí. Así que orgulloso, insisto.
Con esa idea, mister, hoy le han ganado de nuevo a una selección que llegaba a este Mundial quizás con la vitola de máxima favorita, sobre un escalón sobre las demás, y la han domado absolutamente. No han dejado brillar ni correr a esos delanteros tan peligrosos que tenían España con su fútbol y con su ABC.
Sí, seguramente es lo que hemos hablado también adentro. Hoy nos enfrentábamos a uno de los una de las mejores selecciones del mundo. Pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Esta gente, estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo. Y hacen fácil lo que es tan difícil, lo hacen fácil. Entonces, insisto, orgulloso, feliz. Ahora ya voy tranquilizándome y ya empiezo a saber dónde estamos.
Mister, está toda España pendiente de esta selección. Hoy la noche va a ser larga. Quien no esté viéndolo en la 1 en su casa, va a estar en las plazas, en los pueblos, en las ciudades. Mándeles un mensaje.
Es Luis de la Fuente, el seleccionador español que va arribar al càrrec la primavera 2023, campió de la Nations League, campió de l'Eurocopa el 2024, subcampió de la Nations League fa un any, el 2025, i diumenge jugarà la final del Mundial. Té un currículum impressionant, Luis de la Fuente, que segurament ni ell mateix s'imaginava el que viuria en aquests 3 anys i 3 mesos des que li van donar el càrrec de seleccionador espanyol. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ara en parlarem més d'aquesta primera semifinal del Mundial, també en parlarem de la segona, la de demà, entre els argentins i els anglesos. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada. França 0, Espanya 2 a Dallas, primera semifinal del Mundial. El partit ha estat propi d'una semifinal mundialista amb molta tensió, amb molt nivell, sobretot per part de la selecció espanyola, que ha fet una exhibició futbolística. Amb el Sergi Andreu hem estat seguint el partit a la redacció i la veritat és que hi ha hagut moments a la segona meitat que Espanya dominava a partir de la possessió.
I que França semblava una selecció petita,
sí,
en molts trams, sobretot de la segona part, no?
Sí, sí, sí.
Gairebé amb la sensació que jugaven contra 10. Potser és una mica exagerat, eh? Però m'ha donat aquesta sensació de molta superioritat.
Ara anirem disseccionant el partit. Roger, vos, quins gestos, quines cares has vist entre Lamine i companyia?
Mira, Lamine Yamal es posava les mans al genoll, feia pensar que estava realment cansat, i amb aquell rostre seriós, com si no estigués prou content, tot i que, evidentment, jo crec que està molt feliç de jugar una final i content amb el partit que ha fet, no ha fet un mal partit, i aquesta és la imatge al final del partit. Veiem també el seu germà, que el saludava des de la graderia, i Lamine content també. Oyarzabal s'abraçava amb Laporte, abraçada també el cos tècnic a la banqueta, i Deschamps, per cert, que es queixava l'àrbitre.
Es queixava l'àrbitre per connexió. Oyarzabal a Dazón.
Y nada, feliz por esa parte, pero bueno, sobre todo por lo colectivo.
Pepe, ¿algún consejo para el domingo? ¿Algo que, consejos, que ayude?
Consejos, yo creo que son... Es una selección bastante
Pablo
madura.
Pinto,
es una selección
que, zona, Oyarzabal,
que pone el
0-1 de penal, un penal provocat clarament per Lamine.
Creo que el discurso del seleccionador va un poco siempre por ahí. Veo mucha generosidad y eso es sinónimo de éxito. Entonces, cuando pones el bien colectivo por encima de tu propio ego, creo que estos chicos representan muy bien eso. Y que sea un partido más, que tengan la personalidad de hacer lo que hoy han hecho con Francia, que han ninguneado una selección que tiene muchísimos registros y que son muy peligrosos. Y el plan de partido ha salido perfecto. Así que repetir una vez más lo que hoy habéis hecho.
Aquí Pepe Reina, al cuadro de comentaristas de esta nit a Catalunya Ràdio. Al club de la Mitjanit, a veure què diu Arsabal.
La oportunidad de estar ahí a su altura. Creo que nos hemos ganado el derecho a soñar, a tener eso en mente, y bueno, es lo que he dicho un poco, ¿no? Llevamos aquí casi 50 días en una convivencia que creo que cuando es sana, cuando es positiva, hace que luego todo sea más sencillo en el campo, y creo que eso es algo muy importante en torneos así que nada, ojalá podamos poner la guinda en 5 días.
Oyarzabal ha xutat el penal del 0-1. Sergi, tens estadística amb Oyarzabal amb els penals?
Sí, sí, n'ha xutat 60 al llarg de la seva trajectòria, 53 marcats, 7 fallats. És... Ho deies al principi, un 90% de mantingut d'encert.
Us heu fixat, Ricard i Àlex, com ha xutat avui el penal Oyarzabal?
Sí, avui sí. No ha deixat anar la iniciativa, però la iniciativa hi ha manat, sí. I ha marcat a mitja alçada a l'esquerra, que és un penal bastant recurrent per ell.
Recurrent, però, sí. Però ell utilitzava fa uns anys, Àlex, sempre la paradinha, i va haver-hi un dia que va canviar. El recordeu, aquest dia?
No.
La final de la Copa contra l'Atlètic Club a la pandèmia el 2021, que va guanyar 1-0, un penal que li van fer a Porto. Recordeu que ahir va canviar el seu estil de xut i va xutar exactament com ha xutat avui?
Sí, és veritat. Sí, aquell dia... Tot i això, després ho ha alternat.
Sí, va alternant,
no?
Però avui, sí. Que era una situació de màxima tensió, comparable a aquella final...
No... Avui jo crec que l'ha llegit bé, perquè no ha perdut la iniciativa. En aquest Mundial, els davanters que estan perdent la iniciativa davant del porter estan punxant bastant, s'està imposant el porter que aguanta, i jo crec que ha interpretat bé el que necessitava aquell moment.
Però és que amb aquesta manera de jugar, de llançar els penals, Xavi,
tu sempre has de tenir un costat de seguretat per si el porter t'aguanta més que tu. I jo crec que va per aquí, no? Jo crec que és, ha vist que aguantava tant que ha dit vaig al meu costat de seguretat.
Gols d'Oyarzabal en aquest Mundial, Sergi?
5 gols.
5. Ja. És a 3 de Messi i Mbappé.
Sí.
És a 3 de Messi i Mbappé. Messi ha de jugar a la semifinal de demà i, Mbappé, la final o el tercer lloc. I Mbappé ha de jugar dissabte el partit pel tercer lloc. En aquest Mundial aquesta és la taula de golejador. Sònia, tu a Atlanta has pogut seguir el partit igualment?
Sí, 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 l'hem seguit a la Fan Zone, bé, fins al descans, perquè ara plou, per exemple, aquí a Atlanta, i hi havia risc, però a la Fan Zone hi havia molts aficionats de la selecció espanyola, americans, que anaven amb samarretes d'Espanya, que això ja us ho vaig explicar a la primera fase, totes de la Minya Mal, i que han estat veient també molts argentins que són per aquí, em costa veure d'anglesos, per això, però sí, sí, l'hem pogut seguir, i ara en parlau, el partit ha estat el... És a dir, si a priori tu li preguntes a Luis de la Fuente quin pla dissenya ell, és tal com s'ha produït. Control, sentia aquests dies, més enllà de l'entrevista que li va fer, per exemple, al Costa, Unai Simón, però també d'altres mitjans, que Unai Simón deia jo no puc fer una pilotada precisament contra França, el que hem de fer és controlar el partit i tenir nosaltres la pilota, i és el que ha aconseguit la selecció espanyola,
claríssim,
que ha minimitzat absolutament totalment França, que té quatre bitxos ja al davant i no els hem vist. És que no els hem vist. Mbappé una mica, però tot sempre en fora de joc. Molt ben controlat per coercir la por. Molt bé, molt bé.
Molt bé, molt bé. Ricard, a tu t'ha semblat que l'actuació d'avui de la selecció espanyola marca el top futbolístic del Mundial, de moment?
No.
No? Quina altra selecció t'ha agradat més en aquest Mundial que el partit d'avui?
Hi ha seleccions que m'han excitat més ofensivament.
Però dic el partit d'avui.
El partit més madur del Mundial, si vols, més intel·ligent, més el partit que tocava en el moment que tocava. O sigui, ha estat un partit impecable, perfecte, però ha estat un partit de control, no? Ha estat un partit de desequilibri, d'excitació, d'aventures ofensives. Els dos primers xuts a porteria han estat dos gols, però que era el que havia de fer Espanya, eh? O sigui, jo crec que ha tret un matricular d'honor en el partit que havia de fer. Però a mi no em sembla que és un partit que passin els anys i ens el tornarem a posar per gaudir.
Jo en aquest Mundial no trobo un nivell més alt que el d'avui de la selecció espanyola, Ricard. No el trobo.
Bé, el nivell... És que jo estic d'acord amb tu amb el nivell col·lectiu, nivell de control... Però vaja...
No és exuberància, però el futbol no és només exuberància. A mi...
No és només, però és també. O sigui,
també, sí,
no
sí, però a mi, una estoneta de la segona part m'ha recordat els rondos que feia el Barça de Guardiola, el que passa que no ha tingut tant control durant tanta estona.
Sí, sí, no t'ho descarto, no t'ho nego. El que passa és que jo crec que aquell equip tenia més coses
sí,
de matar.
Sí.
O sigui, jo el que vull dir és que és un partit perfecte, però que és col·lectivament és un exercici d'intel·ligència, de maduresa, de submetiment a un rival que és molt difícil de minimitzar, de controlar, de governar. O sigui, és el partit perfecte, eh? Jo no li demano que a Espanya que fes un altre partit. Ara, no em sembla l'espectacle més gran del Mundial, per mi. Jo valoro també que hi hagi de tres quarts cap endavant més desequilibri, més... O sigui, jo crec que els petits detalls Espanya se'ls sap ficar a la butxaca. Ha estat molt millor equip, és el clar candidat i favorit a guanyar el Mundial, però no és un equip que t'escombri. Això és el que et vull dir. Jo des del meu punt de vista, vull dir
T'hipnotitza.
Jo comparteixo amb el Torquemada que el mèrit a més és que l'actuació és en les semifinals i contra França. Però que a nivell d'ocasions no ha estat un partit ofensivament exuberant de la selecció espanyola, que ha tingut aquells minuts que comentàveu amb el Sergi Andreu, que és quan la Minya Mal fa el tercer, que li anulen per fora de joc,
correcte,
on França estava grogui, sí, i podia haver anat amb un punt més d'ambició a acabar de matar el partit, però com que el pla de partit era aquest, era el de control, sí que és veritat que segurament si anem a buscar d'altres partits d'aquest Mundial, és a dir, França, per exemple, jo l'he vist molt superior a d'altres seleccions
a Suècia, en aquest final.
Exacte, però clar, no és Espanya, clar, exacte, correcte, per això dic que l'actuació de semifinals no és el mèrit que té, que sigui contra França.
No és un retret, sí, sí. El que jo vull dir que no és per mi no és un partit per emmarcar i posar-me moltes vegades, això és el que vull dir. O sigui, crec que és el partit que tocava en el moment que tocava, com dieu, amb la màxima exigència, contra la millor selecció, han estat millors, és indiscutible, no hi ha dubtes. Ara, com a partit de manual, per mi... Jo a mi m'agradaria que Espanya, si ha de guanyar el Mundial, el guanyi diumenge amb un exercici ofensiu una miqueta més desinhibit, que ho podrà fer, perquè ja no jugarà contra un equip amb quatre animals, que has de controlar, que has de fer més atacs més llargs. No t'interessa atacar, com diu la Sònia, i exposar-te, perquè un error en ser molt vertical a tot penalitzar. És a dir, ha jugat el partit amb calculadora, amb un control gairebé científic. O sigui, semblava intel·ligència artificial, que deu ser la màxima intel·ligència. Però vaja, hi ha moltes maneres. Aquesta selecció espanyola jo crec que té moltes més versions. M'agradaria veure... doncs el millor Lamine Yamal, m'agradaria veure Pedri, a mi em sap molt greu que Pedri no entri.
Fabián ha fet un partit discutible per mi, però vaja.
Però són mirades d'entrenador que jo crec que queda clar que entre Fabián i Pedri de la Fuentes queda en Fabián, que és un gran migcampista.
A veure, has dit, m'agradaria veure el millor Lamine. Per mi avui Lamine ha fet un passet més, encara té marge, sí. Però ha estat molt llest en el penal, molt llest en el penal.
Ha decantat el partit, ha guanyat aquell cara a cara.
Sí, sí. I brillantíssim en alguna acció com una combinació amb Dani Olmo, que ha estat molt generós per cedir enrere cap a Fabián en la primera part, que no ha estat el 0-2 de miracle. Li han anotat un gol després d'una...
Estaven fora de joc. No s'ha deixat endur per aquesta sensació de voler ser el protagonista, ha guardat la pilota quan tocava, ha fet el mateix partit intel·ligent i madur que necessitava la selecció espanyola avui per superar França.
A veure, anem a Rocafonda. Abdul, bona nit.
Hola, buenas.
Com estàs?
Bien, bien.
Què t'ha semblat el partit del teu nebot?
¿Cómo?
Què t'ha semblat el partit del teu nebot?
Sí, bien, bien.
Només bé. L'Abdul és el tiet de la Lamine Yamal, que sabeu que té un bar a Rocafonda.
Sí, que habla català.
Ara te hablo en castellano, no hay problema, Abdul. ¿Qué te ha parecido el partido de Lamine esta noche? ¿Bien?
Sí, no está mal. Bien, lo que más importante, han ganado y estamos en la final y ojalá que gane España el domingo.
Qué listo ha estado en el penalti, ¿eh?
Bueno, él está ahí, tiene que ayudar su selección y bueno, que España ha jugado muy bien, de verdad que se merece ganar. Y hasta la final.
Pero digo, la jugada que provoca el penalti, que se anticipa, pone el hombro, el brazo. Sí. Está la perdida en la pista y en Rocafonda.
Fui listo en esa jugada y. Bueno, que han brocado un penalti y han pitado. Bueno, eso es lo que queremos.
Abdul, había mucho ambiente esta noche en Rocafonda, tanto más como cuando jugaba Marruecos,
sí,
en el Mundial.
Hay mucha gente aquí celebrando, chillando. Con coches.
Oye, ¿y tu madre? Que sabemos que está en casa. ¿Has podido hablar con ella? ¿Está contenta o qué?
Sí, estamos ahí. Lo vi el partido con ella en casa.
¿Ha sufrido mucho o qué?
Hombre, sí, de verdad que sí.
Y oye, ¿su nieto le va a invitar a Nueva York para ver la final del domingo?
Puede ser que sí, ¿eh?
Mira.
Que no sabemos exactamente, pero puede ser.
Él está siempre muy pendiente de su abuela.
Normal, sí. Es su abuela.
Es su abuela, sí, sí. Ojalá pudiéramos estarlo todos aún, ¿sabes?
Bueno.
Oye, Abdul, ¿y tú también te irás para allá o qué? A ver si se estira Lamine.
No puedo ir.
No puedes,
tengo unas cosas que hacer y no puedo.
Es una final del Mundial y está tu sobrino ahí en la máxima estrella, ¿eh?
Ya, está mi hijo, suficiente.
Ah, bueno, es verdad que tu hijo siempre está con es verdad.
Sí. Bueno, está él como estoy yo. Yo lo que quiero es que gane España el Mundial y no hace falta que ir. Yo prefiero verlo aquí... en casa o en un sitio, una pantalla, que en el barrio. Y lo que más importante, España gana y eso es lo que quiero.
Muy bien. Abdul, enhorabuena por la parte que te toca, ¿de acuerdo? Por la parte familiar que te toca, que eres el tío de Lamine Yamal. Un abrazo y muchas gracias.
Wow. De nada, sí.
A veure, podem parlar amb la Carla Borràs? La tenim, eh? Carla, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
Amb la Carla Borràs volem aclarir una acció, l'acció del penal, que xiulen a favor de la selecció espanyola, el força Lamine Yamal, que s'anticipa a Digne, posa el braç, li toca la pilota al braç, el té enganxat al cos, i Digne, que intenta refusar, en comptes de reforçar la pilota, refusa la cama de Lamine Yamal. Quan hi ha un gol, amb un contacte immediatament previ al braç del jugador atacant, s'anula el gol, sigui involuntari, estigui enganxat o no.
Sí, s'anul·la el gol, el penal, sigui accidental no, eh? O no. En cas del penal, no, en aquest cas, tot i que Lamine toca la pilota amb el braç, amb l'espatlla, rep una puntada del Digne i, per tant, és penal. En aquest cas, no s'invalida perquè hi hagi una acció de mà, perquè és totalment accidental.
És accidental i hi ha la diferència aquesta entre si la jugada acaba en gol, és el que marca el reglament, o si acaba en penal, que el penal és claríssim i no...
Sí, sí, el penal no té cap tipus de dubte, però com que aquest contacte és accidental, no l'anul·la automàticament una falta anterior o, en aquest cas, simultània, que ha estat comesa pel defensor.
Queda claríssim. Què impulsa la FIFA a escollir un àrbitre del Salvador, amb tots els respectes per l'arbitratge salvadoreny, en una semifinal del Mundial entre França i Espanya?
Doncs, bàsicament, l'àrbitre que sigui del Salvador és, sobretot, en què es tracta de dos seleccions europees.
Però hi ha argentins i brasilers.
No, però en el cas, sobretot, entre França i Espanya, que les dues són europees...
Sí, però no... Si busques un altre continent... És que no sé a quin nivell està acostumat a xiular l'àrbitre de la semifinal d'avui.
Clar, pel que he estat veient, ell ha participat en el Mundial de Qatar 2022 i aquesta semifinal abans havia xiulat tres partits, a la del 2026, que és el Turquia-Paraguai, el Japó-Suècia i el Suïssa-Colòmbia.
Sí, està molt bé, però el que em vull referir és que l'ofici
que pugui tenir un àrbitre... No l'estic defendent, Xavi, no l'estic defendent.
No, sí, ho ha fet bé, eh?
Sí, sí, jo crec que ho ha fet molt bé. Sí que és veritat que en accions de dubte crec que anava com una mica de... No a favor d'Espanya, però...
Hi ha hagut una falta d'Embelé, que no era falta de Farian, però l'ha xiulada i l'ha corregit. Jo tampoc l'he
entès. Aquesta jo també demanaria com una explicació perquè no l'he entès la de Dembélé quan l'ha deixat. Sí, però sí que és veritat que, tot i que jo crec que ho ha fet una actuació correcta, bueno, doncs poc a poc ha anat fent més partits a la fase de grups, també ja era conegut o ja havia xiulat a Qatar 2022, i sobretot jo crec que és un concepte de neutralitat geogràfica, és a dir, no és europeu, per tant, si poses a un italià, pot tenir qualsevol tipus de simpatia o sí, tal, sí. Però en aquest cas, el ser de Centroamèrica, que de fet han comentat per televisió que també que els altres també eren de Centroamèrica.
Sí, hi havia un assistent que era del Salvador i els altres eren d'altres països. Però
sí,
vaja.
Però tots de Centroamèrica. Llavors jo sí que crec que és per un tema més de totalment neutral i que aquest àrbitre, tot i ser del Salvador, com tu dius, com tots els respectes, estava fent com molts mèrits per tenir un partit de renom. Aleshores, li han donat la semifinal, jo crec que l'ha aprovat i amb nota,
sí,
i a partir d'aquí, doncs, bueno... Clar, ell no pot xiular la Champions, per exemple, ell és de la CONCACAF, però...
Mm. La Champions de la CONCACAF, el que passa és que el nivell és diferent i la tensió...
Sí, clar, el nivell no té res a veure...
I els contextos són diferents, clar. Per això m'ha estranyat a mi l'elecció. Després ha fet un bon arbitratge. Carla, moltes gràcies, bona nit.
A tu, bona nit, Xavi, que vagi molt bé.
Fins ara. A veure, a Pedro Porro li han donat l'MVP. Ara parla Cubarsí, a Televisió Espanyola.
Gol en los 7 partidos, queda uno, Pau, queda la gran final, enhorabuena. ¿Qué sentís al haberos metido en el partido que todo el futbolista de que empieza a jugar desde pequeño sueña?
Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
Te pregunto en concreto por la faceta defensiva en la que estáis absolutamente impecables, esa pareja de centrales con Cucurella, con Pedro Porro, con Unai detrás. Qué engranaje tan, tan exquisito, madre mía.
Sí, estamos muy bien, pero yo creo que tanto aquí como en el entrenamiento pues nos ayudan todos los que no están teniendo a lo mejor la oportunidad, pues nos están ayudando a mejorar como futbolistas, nos están apretando porque sabes que en cualquier momento puede entrar cualquiera. Yo creo que esta competitividad en el equipo pues te hace ser mejor.
Tú con 19 años te plantas en la final de un mundial. Yo no sé si te da tiempo a tener perspectiva de la animalada que estás haciendo, Pau.
Sí, es una cosa magnífica. A lo mejor ahora mismo no soy consciente de ello, pero estos días cuando esté con mi familia, que esté descansando, y estudiaremos mañana el que tenga que venir y nos enfocaremos al máximo para sacarla.
Esto va a toda velocidad, como decimos, son 7 partidos. Hablábamos contigo justo antes de comenzar el primero. ¿Cómo ha cambiado Pau Cubarsí? Te vemos con un crecimiento sobre el césped espectacular.
Bueno, al final yo siempre intento mejorar en todos los partidos, en todos los entrenos, ser yo mismo, tener siempre los pies en el suelo, intentar mejorar, y me están saliendo las cosas bien, pero eso no significa que tenga que poner el freno, sino que seguir adelante y siempre ayudar al equipo.
Pues a ver tu mejor versión en
Pau
Cubarsí,
quin mundial està fent Pau Cubarsí, també la Porque ha fet un partidàs increïble, els dos centrals de la selecció espanyola, que han fet una semifinal, diria que impecable, Àlex, Ricard, Sònia.
Sí,
un mundial,
Sí, un mundial.
Sí, un mundial molt mèrit aquesta parella, perquè jo crec que es complementen molt bé, també molt bé els dos laterals, tant Cucurella com Pedro Porro estan molt bé en les correccions, estan molt concentrats, és molt important amb aquesta manera de jugar, de defensar cap endavant, sempre està ben posicionat, sempre està atent, anticipar, i això Cubarsí ho té de meravella, i també l'aport, i en pilota han estat molt bé. Però també és important destacar que el col·lectiu, a la selecció espanyola, està molt ben preparat per quan perd pilota, no? Llavors això els està ajudant també.
Ricard?
Jo destacaria de la parella de centrals, però de tot l'equip. Jo crec que és un equip que tots els futbolistes són una mitjana alta d'intel·ligència, perquè ens entenguem. O sigui, des d'Oyarzabal, Unai Simón... És a dir, destaquen per la comprensió del joc, per la maduresa, Rodri, Fabián... No hi ha ningú que sigui un jugador que visqui més del físic o d'una mentalitat molt agressiva, intensa, accelerada, no? Àlex Baena... Tots són jugadors com molt reflexius, molt racionals... fins i tot Pedro Porro i Cucurella a l'hora de defensar, com diu l'Àlex, en les ajudes, les vigilàncies, Cubarsí, Laport, o sigui, són jugadors que tenen el cap molt ben posat. O sigui, no hi ha cap jugador de la selecció espanyola que no interpreti el partit, què necessita en cada moment, què ha de fer ell. A mi, jo crec que el tema Cubarsí, com que viu eclipsat per Lamine Yamal, no li donem la dimensió que té. Són els dos únics sub-20s que poden jugar a la final del Mundial i, per tant, que poden ser campions del món. Els dos són jugadors fets del Barça i jo crec que el tema Cubarsí, parlem molt de Lamine Yamal i del que significa, però és que el Barça el que hauria de fer blindar Cubarsí per sempre. O sigui, estem parlant d'un jugador únic, especial, un central amb 19 anys, perquè un extrem amb 19 anys té aquell punt d'efervescència, d'aventura, però justament...
És molt seriós, molt seriós.
És un jove que sembla veterà, no? Un veterà jove, com digue-li com vulguis, però que transmet una sensació de seguretat, no sé, a mi em sembla molt... I reflexionem i pensem poc sobre la dimensió de la proesa de Cubarsí, que ho fa tot tan natural, fins i tot quan parla. Clar, Lamine Yamal va excitant el personal amb les declaracions, Cubarsí sempre té aquest to baix, i aleshores passa com desapercebut, com si no hi fos, i em sembla que, vaja, s'està convertint en un dels millors centrals del món.
Sí, sí, ja ho és.
Sense cap mena de dubte,
ja
exacte.
És, sí, sí. A veure, l'MVP li han donat a Pedro Porro. Per vosaltres a qui li donaríeu? A veure, Arbusà, a qui li donaries tu l'MVP d'aquesta semifinal?
A mi avui m'ha agradat molt Rodri i tenia dubtes entre ell i Porro. Però em sembla bé Pedro Porro, eh?
Pedro Porro. Sònia?
Jo avui li digués donat a Olmo.
A Olmo. Ricard?
A mi m'ha agradat molt Cubarsí.
Cubarsí. I l'Àlex Dalmas a qui li donaria l'MVP?
Dani Olmo.
A Dani Olmo, que en suma dos. És que Olmo ha fet un partidàs.
Brutal.
Amb una qualitat, amb una intel·ligència. El segon gol de Pedro Porro és fruit d'una paret. El primer toc de Dani Olmo, que rep una puntada important, però vaja, toca abans la pilota i deixa tot sol a Pedro Porro davant del porter francès. Olmo, en aquest Mundial, està oferint el nivell que segurament els seguidors del Barça voldrien sempre.
Potser és només una qüestió d'estats de forma, però a mi em crida poderosament l'atenció que Dani Olmo acostuma a fer grans actuacions amb la selecció espanyola. És a dir, amb Pedri Olmo passa com amb la inversa.
Sí,
Pedri juga molt millor al Barça que a la selecció espanyola, que sembla que no li acaben de trobar l'encaix, i en canvi el joc de la selecció espanyola, Olmo, bé, és que no ve d'ara. L'Eurocopa va fer també una Eurocopa excel·lent.
I l'Eurocopa que van guanyar i l'Eurocopa que van perdre les semifinals contra, qui va ser, contra Itàlia, no?
Sí, a la semifinal a Wembley. Sí. Mira, això que ha dit la Sònia m'ho ha tret de la boca, és que jo crec que el futbol és un esport de contextos i no hi ha millor manera d'entendre-ho que mirar la cara de Pedri i de Dani Olmo. Què significa Pedri per Flick i pel joc del Barça? Què significa per De La Fuente? Que és el mateix que significa Dani Olmo per Flick, i acaba veient el millor Dani Olmo amb la selecció espanyola i acabem veient el millor Pedri amb el Barça. Que no vol dir que el Pedri de la selecció espanyola i el Dani Olmo del Barça no siguin bons jugadors, però no arriben a aquest nivell d'excel·lència. I és curiós perquè jo no crec que hi hagi tanta diferència. Probablement sí, el migcentre Rodri ocupa molt més espai i té més autoritat i jerarquia tant en la sortida de la pilota com en l'ocupació d'espais que al mig centre del Barça, és veritat, jo parlava a l'Àlex, però Dani Olmo té la Minya Mar al costat al Barça i a la selecció, i té Oyarzábal o Ferran per davant al Barça i a la selecció, però sí, a vegades tu t'ho creus, o sigui, l'entrenador et dona les claus de l'equip i a una banda te la dona i a una altra banda no, i les necessites per ensenyar la millor versió. Avui Dani Olmo, com a l'Eurocopa, com diu la Sònia, i com a tot el Mundial, ha estat el jugador que ha servit per ser el còmplice perfecte per qualsevol.
Àlex, Olmo, que li tens debilitat.
Sí, per mi, home, encara és el Mundial de Messi, però compte, perquè Olmo, si hagués sumat algun gol més, per mi està sent un dels jugadors del Mundial. Jo a l'entradeta us he donat una dada que em té meravellat, que és que la primera part de Dani Olmo fa un 18 de 18 en passades, i d'aquestes 18 passades, 17 van cap endavant, que és el més difícil que hi ha al futbol, que és rebre, girar en aquella zona de tres quarts i, a més, prendre una bona decisió. Crec que el coincideixo amb el que dieu tots, a la selecció se'l veu... Salveu millor, però que jo crec que és un jugador que millora amb la confiança indiscutible. És a dir, que el fet de competir amb Fermín al Barça per la posició, jo crec que a ell moltes vegades li dona aquest punt de nerviosisme que no li veig aquí a la selecció. I després crec que hi ha un component futbolístic, i és que ell s'entén molt bé amb Oyarzábal. Crec que amb un davanter dinàmic, amb un davanter que entra, surt i jo puc ocupar els espais lliures, crec que se sent molt còmode. Però, home, jo crec que parlàvem un dia de que hi havia un abans i un després de que Olizer anés a la posició de mitja punta. Jo crec que Espanya, el dia que entra Olmo, canvia aquesta selecció, la millora.
Doncs sí, és veritat. Has valorat molt positivament que Olmo acostuma a jugar cap endavant. Hi ha un company seu que avui ha jugat sempre cap enrere, Fabián, que ha tornat a ser titular per davant de Pedri. A mi el partit de Fabián em sembla discutible, el que no sé si amb aquesta tendència i inèrcia Luis de la Fuente valorarà realment recuperar Pedri per l'11 titular a la final.
Home,
de diumenge.
Ho deia el Roger tota la setmana i per mi ara ja no es mou d'aquí, Fabián no. Titular i Pedri amb els minuts que li toqui, depenent de com tingui el partit. Si Espanya ha de guanyar el partit, sortirà abans, i si el Espanya l'està guanyant, sortirà més tard, però Pedri ha passat a ser un secundari per la selecció espanyola en aquest Mundial.
Però a tu t'ha semblat que Fabián fes un partit notable?
No, però saps què passa? Que Fabián és el típic que sempre et treu la nota correcta. O sigui, no et fa un mal partit, et recupera pilotes, quan vol jugar cap endavant a vegades arrisca molt, però va molt bé a la pressió, guanya duels, i et dona això que De La Fuente espera d'ell. O sigui, jo crec que De La Fuente amb Pedri no necessita que algú governi el partit, ja el governa Rodri, i per tant prefereix que el que li dona Fabián, el dinamisme, la consistència, que no la seguretat que et dona Pedri en pilota o la creativitat. Jo crec que és una qüestió de mirada, de l'acció, i Fabián em sembla un migcampista que fa moltes coses bé, vull dir que estem parlant d'un jugador molt, molt interessant, el que passa és que no té la brillantor de Pedri. Qualsevol altre entrenador que estigués entrenant la selecció espanyola
faria
jugar a Pedri, però potser no tindria els resultats de De La Fuente, eh? Això ja no, ja, però vaja, és una qüestió de mirada, de gust.
Pedri havia estat titular fins al partit de quarts contra Bèlgica. Arbusa, quin partit ha fet el teu amic Unai Simón?
Sí.
Molta sí, seguretat amb els peus i amb les mans, amb les centrades. O sigui, no li recordo cap dubte, pràcticament. Sortides a l'espai, ha evitat un parell o tres d'ocasions clares que Mbappé es quedava tot sol.
Sí, molt atent, i troba molt bé sempre l'home que està lliure, eh? Sí. I és molt intel·ligent també, Unai Simón. Mira que avui potser ha llançat més pilotes del que li hauria agradat. En algun moment de partit he pensat, ostres, potser és impropi d'ell i del que li demana De La Fuente, però també ha fet el partit que tocava el porter de l'Atlètic Club, sí.
Àlex, Ricard, Unai Simón, la veritat és que arribava amb dubtes al Mundial i els has veït tots, i de quina manera. Sí.
A mi m'agrada Unai Simón. Torno a dir el mateix que he dit abans, em sembla un porter madur, que sap què li demana el partit, intel·ligent, de bona lectura. Probablement no és el porter més àgil ni el porter més reactiu, però per a aquesta selecció, que té poques situacions d'emergència, és ideal. És que, clar, Espanya és la selecció, la millor selecció de defensiva, no per la reacció, sinó per la prevenció.
Només ha rebut un gol en 7 partits, eh? I avui ha jugat contra França.
I és que França gairebé no li ha xutat fins al minut 65 de la segona, o sigui, 65, ha estat una hora, França sense xutar. És a dir, es defensa des de la prevenció, o sigui, aconsegueix que els rivals no li puguin fer mal. Si els rivals són capaços de fer mal a Espanya, el dia que passi això, Espanya no se'n sortirà, perquè no crec que tingui el millor porter ni els millors defenses en l'emergència. Però com que juguen tant allò que necessiten en cada moment, tenen poques fuites, i tenim poques fuites, doncs Unai Simón, les poques que té, sempre està concentrat i, per tant, ha de llegir quatre accions, i aquelles quatre accions et treuen una nota. Si Unai Simón hagués de ser el porter de l'Atlètic Club, doncs sembla un altre porter, no sembla de la selecció espanyola, sembla un porter de segon nivell.
A veure, marxem un moment, que són 3:15, ens queda només un quart d'hora, i quan tornem acabem de rematar el França-Espanya amb més protagonistes que està treballant el Roger Arbusa. Enfoquem l'Anglaterra-Argentina de demà, la segona semifinal, i us expliquem la lesió de Frenkie de Jong.
El Mundial, el Club de la Mitjanit. A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
66.403. 66403. Sèrie 49.
Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
Tenim guàrdia seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
Rècords.
Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio. El Club de la Mitjanit, edició mundial.
En 12 minuts són les 12, acabarem el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio en aquesta nit que ha obert les semifinals del Mundial amb aquest França 0, Espanya 2. El Roger Arbusà continua a dalt pendent de reaccions, oi, Roger?
Sí, sí, ara ha parlat Deschamps i pendents de reaccions, sobretot des del vestidor de la selecció espanyola.
Demà es juga la segona semifinal, ja sabeu, Anglaterra-Argentina, partidàs també a Atlanta. Quin ambient hi ha a Atlanta, Sònia?
Doncs mira, el podreu comprovar ara mateix, perquè m'he vingut fins al centre financer d'aquí d'Atlanta. Els argentins tenen una tradició en els mundials, que és el banderasso, que és el dia abans es concentren. Aquí hi ha potser aproximadament unes 2.000 persones en una plaça i durant una bona estona doncs, estan fent càntics. Ara m'estic acostant a la zona, perquè sentiu l'ambient que hi ha ara mateix aquí en aquesta plaça.
Se sent el bombo, no? Se sent el bombo.
Sí, se sent el bombo. Ja et dic, jo crec que hi ha unes 2.000 persones.
Escolta'm una cosa, que... Tu vas quedar ja atipada d'argentins a Qatar?
Com per sí, tot i que han canviat algun càntic.
El
mira, el muchachos aquest, el muchachos que a mínim ens l'hem estalviat i ara tenen nous càntics. Us haig de dir que és que també s'ha de dir que, i ara us explicaré, per el tema de la seguretat, la zona està acordonada i, per tant, no es pot colar ningú. Però no he vist anglesos a tota la ciutat encara.
Ah, no?
Mira, a veure si sentiu una mica l'ambient. Sí.
A ser campiones com en el 86.
Sí, jo crec que aquesta, és que ara no les acabo d'identificar, però no sé si és aquesta de la quarta estrella, la que parla de les Malvines, que per cert estan prohibides
no,
demà.
No, no és aquesta, no.
Aquesta és una
no és aquesta.
Aquesta és de fa 20 anys.
És una clàssica.
Aquesta ja l'hauríem d'haver canviat.
Jo només identifico, Torque, la de muchachos, que aquesta sí que vaig quedar ben tipa de Qatar. Però us haig de dir això, que aquesta que s'ha posat de moda en aquest Mundial, que és la quarta estrella, que parla de per les Malvines, per el Diego, per l'última de Leo, bé, doncs és una de les que evidentment té més èxit en aquest... L'altre és Inglés el que no vote, també ho fan.
També,
però ja,
o sigui,
però us haig de dir que demà...
Aquesta tarda, que és partit del risc.
Sí, sí, 1.600 membres de seguretat estaran controlant tant fora de l'estadi com dins de l'estadi, que recordem que en el Mundial es barregen les aficions i això és el que preocupa més a nivell de seguretat, perquè ja hi ha algun incident aïllat en els dies previs i demà estan prohibides les banderes de les Malvines.
Estan prohibides,
qualsevol símbol de sobre les Malvines, qualsevol referència en les banderes.
Perquè volen aficionats.
Exacte, volen evitar al màxim els conflictes. Ja et dic, suposo que demà ja començarem a veure anglesos. Avui el que es veu molt per Atlanta són samarretes de l'Argentina.
Escolta'm, Tuchel, l'entrenador, el seleccionador anglès, l'alemany, i Scaloni parlen d'aquí una estona, oi? Encara no han fet rodes
sí.
de premsa.
Sí, ara anirem cap a l'estadi. Quan just acaba el club de la mitjanit... està previst uns minuts més tard que comenci Tuchel i després parlarà Scaloni, tots dos amb els seus dubtes, a veure si aclareixen alguns. En el cas d'Anglaterra, Declan Rice, que ha estat dubte per uns problemes estomacals que el van afectar, sembla que podrà ser titular, no podrà comptar encara amb quan s'ha sancionat ni amb Henderson, lesionat al braç, recordeu, amb aquella celebració. I a l'Argentina, ja us ho deia ahir, que s'apunten canvis per part d'Scaloni, el dubte és saber quins poden ser, un possible és Montiel per Nahuel a la dreta i a partir d'aquí algun canvi al mig del camp. Avui a l'entrenament provar opcions com Nico González, com Palacios o com el mateix Giuliano Simeone. Falta veure si al final s'atrevirà a tocar alguna de les peces que van ser claus a Qatar i que sentimentalment ja sabem que Scaloni és molt...
La Sònia Germà, enmig dels argentins a Atlanta, com li diuen això, banderasso. A veure, Ricard, Àlex, quin tipus de partit creieu que veurem demà entre Anglaterra i Argentina?
Doncs, per mi difícil de llegir prèviament, molt igualat, veurem qui dels dos vol tenir més la pilota. Ara parlava dels canvis la Sònia, no descarto fins i tot que pugui jugar Scaloni amb tres centrals i que vulgui donar-li la possessió a Anglaterra per no entrar en un intercanvi de coms, una anada i tornada que no li interessaria a l'Argentina, que li interessa un partit reposat i calmat. Respecte al que hem vist avui, Argentina seria Espanya i Anglaterra seria França. A Anglaterra li interessa ritme viu, com se senti còmode al desplegament, i a l'Argentina li interessa fugir del cos a cos i convertir el partit en això, possessions llargues, activar Messi... i fer tot molt ordenat, molt madur, poc exuberant, i reduir-ho al mínim per hipnotitzar a Anglaterra. No sé qui dels dos se'n sortirà, perquè veig l'Argentina una miqueta físicament tocada. Falta veure si aquests canvis que està preparant Scaloni li donen benzina.
Àlex?
Sí, per mi arriba una mica millor Anglaterra, però el que comentàvem ahir, aquest component competitiu d'Argentina, que jo crec que és superior, ho fa molt igualat. Sobre Argentina, per mi seria una errada tornar a posar el mateix 11 amb tanta gent per dins. Jo crec que caurà Paredes. Crec que es mantindrà Tagliafico, però jo crec que faria bé l'Argentina i Scaloni de tornar a posar un banc d'esquerra obert, sigui Nico, sigui Almada, just per davant del lateral. Crec que l'Argentina, com diu el Ricard, voldrà el ritme baix. Veig a l'Argentina portant el domini del partit, molt igualat, però tenint més pilota, i Anglaterra, que li interessen transicions. Sobre Anglaterra, tinc curiositat per veure la banda esquerra, perquè fins ara se l'han repetit Gordon i Rashford, els dos blaugranes.
Gordon ha jugat els dos últims partits, oi, Àlex?
Sí, però l'altre dia Anglaterra acaba amb unes opcions que no havíem vist fins ara, que era Madué, que ha canviat de banda, i després Spence. Per tant, a veure què fa demà.
Sònia, m'has dit que hi ha certa polèmica amb l'àrbitre i amb Messi?
Sí, durant tot el torneig hi ha hagut com moltes suspicàcies respecte als arbitratges que ha rebut l'Argentina, i en aquesta rivalitat doncs la FIFA ha designat Ismael Elfat per aquest Anglaterra-Argentina, i els anglesos consideren que això afavoreix Argentina perquè és, diuen, l'àrbitre preferit de Messi. Per què? Doncs perquè Ismael Elfat, tot i ser de descendència marroquina, és nord-americà, xiula l'MLS, i Messi ha guanyat els 4 partits que li ha xiulat, i a partir d'aquí ja consideren que és que la FIFA està afavorint l'Argentina.
Heu vist això de la lesió de Frenkie de Jong, coi?
Sí.
Laia Tudel, bona nit.
Què tal, bona nit.
Ha tornat lesionat del Mundial i sembla que la cosa és greu.
Sí, lesió greu al genoll dret, que el tindrà fora uns quants mesos. Va jugar els últims 2 partits al Mundial infiltrat, perquè ja li feia mal al genoll. Aquests dies de vacances ha seguit tenint el genoll inflamat, fins que li van dir vine dilluns a la Ciutat Esportiva, que te'l mirarem, el genoll. Ahir li van fer proves i van confirmar la lesió. Falten encara alguns resultats mèdics, però vaja, amb les primeres proves ja hem vist que De Jong té com a mínim lesió al lligament intern del genoll i amb possibles altres afectacions a altres parts del genoll. Això encara ho han de confirmar. De Jong pot optar per un tractament conservador, que això podria dir uns 4 mesos de baixa.
Sí.
Si supera, serien mínim 6 mesos de baixa. El club optaria més per l'opció, perquè sempre presenta més garanties segons els metges d'operar-se, però també saben que De Jong segurament intentarà no operar-se i que intentarà doncs el tractament conservador.
Gràcies, Laia. Bona nit.
Bona nit.
Roger Arbusà, tens mig minut per explicar-nos què us han dit avui a Dallas sobre l'oferta del Barça a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
Que la data de caducitat és a finals de juliol. El Barça esperarà que el jugador acabi el Mundial i que torni a Madrid i que desencalli la situació amb l'Atlètic de Madrid. És una oferta de 100 milions fixos que el Barça no pujarà. 100 milions i, com a molt, el Barça sí que es planteja incloure alguna variable. També algun jugador, podria ser Ferran, però 100 milions no es mourà d'aquí. Data límit finals de juliol, i si l'Atlètic de Madrid no vol negociar, doncs adeu, i el Barça busca alternatives.
I continuant pressionant, que és el que està fent. Gràcies, Roger.
Bona nit.
I gràcies també a la Sònia Gelmà, al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas en aquesta primera nit de semifinals del Mundial. La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial. Demà ens retrobem aquí al Club de la Mitjanit després de l'Anglaterra-Argentina, la segona semifinal. Bona nit.
Bona nit.
Encara tenim el Tour.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Què ha passat avui al Tour, Sergi?
Doncs un nou cop d'autoritat de Pogacar. L'eslové ha sumat el seu tercer triomf parcial, tercera etapa que guanya el Tour. S'ha imposat en solitari a la desena etapa, 166 quilòmetres de mitja muntanya. En l'ascens, al penúltim port del dia, l'eslové ha atacat i els seus perseguidors ja no han pogut seguir-li el ritme a 17 quilòmetres de la línia de meta. Contra amb la general, li treu 3:36 a Vingegaard, al capdavant de la general, i 4 minuts i 6 segons respecte a Benepul, que és tercer.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret. Well, some of the crowd are on the pitch. Some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now.
Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui, i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui és una gran elecció del Salva Pou. Aquesta és la cançó que ha escollit el Salva. És una cançó del Mundial d'Itàlia 90 i és dels New Order, dels hereus de Joy Division, i es diu World in Motions. Els New Order la van gravar en col·laboració amb alguns jugadors de la selecció anglesa que van anar al Mundial d'Itàlia, com per exemple John Barnes, que era el protagonista del videoclip. D'aquí a un segon serà 15 de juliol. Ahir us deia que Lamine Yamal no era l'únic fora de sèrie que fa anys aquesta setmana. Lamine en va fer 19 ahir dilluns, i d'aquí uns segons, d'aquí 50 segons, fa 50 anys el gran Sergi Andreu.
Hòstia, aquesta sí que no me l'esperava, eh?
Aquesta no te l'esperaves.
Sí, com ho saps?
Sergi, et felicito amb 45 segons de marge per davant.
No cal. Gràcies,
que se sent a punt d'arribar als 50.
Doncs no m'ho preguntis gaire, perquè tinc un cert vertigen, eh?
Tens vertigen, sí, però sí, això...
El número 5 impressiona molt, eh?
Sí, sí, ets un xaval.
Sí.
Gaudeix molt del dia, Sergi.
Gràcies.
Felicitats. Adeu. Us deixem amb les notícies de les 12 i l'Ofici de Viure i el Gaspar Hernández. Bona nit i que descanseu, si voleu. Demà, segona semifinal del Mundial, Anglaterra-Argentina. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.